parlar del fet que Víctor Català es digui Víctor Català i per tant el títol també porta un interrogant i el títol és Víctor Català és Caterina Albert, escriptores, pseudònims i contextos. D'alguna manera és el que abans he comentat. Aquests dies he estat intentant de llegir moltes coses relacionades amb els pseudònims masculins utilitzats per escriptores i m'he trobat ara, últimament, vaig trobar un llibre que és d'una historiadora francesa que es diu Mona Ouzouf, que és sobre George Eliot i que està escrit en francès i es titula L'autre George. L'altre George, perquè evidentment com a bona francesa doncs ella està pensant en George Sand. En aquest assaig, que és molt interessant, parla d'una de les qüestions que uneixen George Sand i George Eliot, que justament és l'ús d'un pseudònim masculí, i el que fa Mona Ouzouf és explicar que aquest pseudònim serveix a totes dues escriptores per construir-se com a artistes. I a mi trobar aquesta idea va semblar molt interessant perquè és que era la sensació que jo tenia quan pensava en la construcció que fa Víctor Català, però em costava de trobar alguna historiadora, algú que des de l'acadèmia reforcés aquesta idea en un moment en què justament aquesta idea no apareix gaire. Vull dir que en aquests moments és més fàcil trobar des de l'acadèmia estudis que parlen de la desigualtat precisament i per tant intentant d'esborrar, com si diguéssim, unes traces que són unes traces reals, que no pas algú que contextualitzi i que intenti d'explicar també què significa utilitzar un pseudònim masculí en un moment determinat. I per començar he triat una citació que tradueixo directament del francès, diu nom escollit i no heretat és una forma de mostrar la independència adquirida per la feina, pel treball i la cultura amb l'ordre dels pares. O sigui, el fet de triar el nom és ja trencar amb un ordre patriarcal. I per tant, no masculit, no heretat. Això és el que d'alguna forma uneix aquestes dones. Tant George Sand, George Eliot i evidentment Víctor Català. Triar el nom. Aquesta seria una mica la idea de fons del que ara intentaré d'explicar. I començaré amb una anècdota, a propòsit de Víctor Català. Un dia de l'any 1965, un jove escriptor i ja reconegut periodista arribava a l'escala disposat a fer una de les darreres entrevistes a Víctor Català. Víctor Català, dic. El text que finalment em va resultar, més que no pas una entrevista, és una antientrevista. La constatació d'un fracàs per part d'aquell jove mallorquí que s'apropava a l'escriptora carregat d'hipòtesis i de preguntes i disposat a desvelar-ne els secrets i en sortia, permeteu-me l'expressió, amb un pam de nas. Com sol ocórrer en aquests casos, més que un exercici de memòria, el que es produeix és una representació per part de la persona entrevistada de la màscara que s'ha construït durant els anys. La feina de l'entrevistador, doncs, consisteix a destruir la màscara i arribar a mostrar el que hi ha al darrere. Amb prop de 96 anys i més de 60 de portar la màscara, Víctor Català esperava el jove escriptor mallorquí en un escenari perfectament dissenyat per fer el paper de Caterina Albert. Porcel diu: la casa de Víctor Català és extensa, una mica inhòspita, el vestíbul és una sala d'emblanquinat vell, amb trossos descloscats, amb uns quants seients de tisora, de tela apagada, i deambula una minyona respectuosa, una escala mena dalt. A l'esquerra deixem dues habitacions amb llibreries de vidriera, taules com de bufet, quadres amb retrats ovalats. Tot és descolorit i vagament polsós, com si ningú mai no hi habités. M'expliquen que d'ençà de la mort de la seva mare, fa no sé quants lustres, l'escriptora no ha volgut que es reformés ni s'arreglés res. A la dreta, una altra cambra amb la finestra oberta per on entra la llum lívida de la tarda cendrosa. Aquesta cambra és regular, també emblanquinada, amb un gran llit al fons. El llit és immens, de capçalera de color de noguera i treballada, el cobertor immaculadament blanc, net, de coloració perfilada, sense ni una arruga. El llit domina la cambra, n'és el tot. Les altres coses petites i sense cap relleu s'esborren davant aquell llit impolut i ample. Dins d'ell, recolzada, Víctor Català observa com entro. On diria que Víctor Català ha estat una actriu de caràcter ferm, d'un control absolut de l'expressió pròpia i amb el coneixement i l'instint de conduir l'interès de l'auditori. Víctor Català em rep cordialment. La conversa és animada, a vegades divertida. Jo, que havia començat intentant de portar-la, vaig perdent pes, peu, i em veig conduït pels camins que ella vol, amb una subtilesa d'aparença ingènua i voluntat inflexible. En sortir del dormitori immaculat, on els darrers anys Víctor Català acostumava a rebre periodistes, editors, escriptors i admiradors, i admiradores, Porcel és conscient que l'escriptora li ha repetit fil per randa tots els tòpics constitutius de la màscara de la perfecta modèstia i humilitat d'aquell escoladament i de la senyoreta de sa casa aficionada a l'escriptura i autodidacta, i que no li ha respost res de rellevant a les preguntes que pacientment li ha anat desgranant amb la intenció de trobar el pinyol que cercava. Diu Víctor Català: no sé pas què hi troben en mi, sóc una pobra dona al llit. No sóc més que una aficionada, jo. Sóc una persona més ben simple, jo. Anava sortint tal com sortia, i llestos. Jo anava fent, sortia així, no preparava res. Sóc com un gosset, com un ocell. Feia, escrivia. Sóc completament liberal. Cadascú, jo la primera, té dret a pensar i a dir el que cregui. Jesús, no sé pas què hi veuen en mi, sóc un pobre aficionat, res més. Tot el que he fet ha estat per intuïció, perquè m'ha sortit així. Evidentment, aquí està parlant Víctor Català, des del punt de vista del Porcel, però Víctor Català utilitza la màscara que tenim al verd, i l'altre es queda que ja no sap què fer. Quan Porcel li pregunta si li agraden els animals, per fer-la parlar sobre el paper simbòlic que adquireixen en el conjunt d'una obra narrativa que explora la cara obscura de la condició humana, ella contesta: tinc una tórtora i una gateta que es diu Xiquilina. Clar, és que... I quan, amb motiu de la recent publicació de les memòries literàries de Narcís Oller, li demana, diu Porcel, quina impressió li va fer el llibre amb aquelles cartes una mica patètiques adreçades a vostè, un text que l'autor de La febre d'or havia escrit en forma de confessió a Víctor Català durant els mateixos anys en què es produïa, per mort de la política cultural del noucentisme, un dels silencis més rellevants de l'escriptora. Per tant, Potser volia que Víctor Català li digués és que aquí ens van matxacar, etc. Doncs ella contesta: ai, pobre Sunyer, un gran escriptor, no li han fet la justícia que li pertany. Només quan l'entrevistador s'interessa per l'existència d'obra inèdita de Víctor Català, Caterina Albert contesta amb alguna cosa més substanciosa i diu: sí, especialment teatre. Ara li ho ensenyaré. M'hauria agradat moltíssim d'ésser un autor teatral i dibuixar i modelar i pintar, fer-ho tot. De fet, ho feia tot. Encara m'hi posaria, ja ho veu, 96 anys. Quan a la meva edat tothom està mig mort, jo em crego per fer coses. El teatre ha estat la meva gran passió i només he publicat alguns monòlegs. Miri, miri, li diu. Fer-ho tot. Heus aquí la clau de volta de l'enigma, Víctor Català. La immensa... Víctor Català, eh? La immensa construcció literària de l'artista total que Caterina Albert va edificar, no pas sobre la seva vida quotidiana, la de cada dia, sinó sobre un alter ego, amb heterònim inclòs, del qual va moure els fils fins al final dels seus dies. Un alter ego que Caterina Albert sabia que la sobreviuria i que va fer tot el possible perquè així fos, tot aplicant una màxima que no per poc coneguda és menys important. Ella deia constantment que volia i necessitava que li deixessin fer, dir-me, desdir-me i tornar-me a dir. Per tant, és una construcció constant. El miri-miri que va adreçar el Gerard Porcel volia dir l'any 1965 que segurament li estava mostrant la infanticida. El monòleg amb el qual Caterina Albert va fer l'entrada de Cavall Sicilià a la literatura catalana contemporània i alhora va apartar de forma dràstica el seu nom, Caterina Albert, de la vida pública i va fer néixer el constructe Víctor Català. El text, en aquell moment, el 1965, encara no formava part de les obres completes de Víctor Català, publicades el 1951 per l'editorial Selecta. Però, vist des de la distància, tot estava preparat perquè es tanqués el cercle, cosa que es va produir l'any 1972 amb la segona edició de les obres completes, per la mateixa editorial, 6 anys després de la mort de Caterina Albert. El 1951 ella podia haver posat la infanticida a l'obra completa i no ho va fer. El 72 va ser, entre d'altres, Maria Aurèlia Campmany qui va insistir que aquella obra hi fos. Per tant, al 72 ja han passat coses que fan que Víctor Català sigui reconeguda, sigui rellegida, sigui repensada, perquè ella ja ho havia preparat d'alguna forma. I de fet aquesta gran obra total, de fet encara està en procés de construcció, jo diria. Víctor Català, reflexiona Porcel al final de l'afinat retrat literari en què es converteix l'entrevista fallida, diu Víctor Català. Diu, he sortit una mica perplex de l'entrevista. Penso si no l'envolta un fenomen semblant al del contrallum, que dificulta de veure la precisió i col·loca la seva persona dins un clar obscur atapeït d'interès. La conversa, les seves manifestacions orals, són d'una simplicitat i d'una humilitat realment explícites, enarborades sense possibilitat de palinòdia. Ara bé, aquest autoenorreament ens presenta una imatge de l'escriptora que tendeix a la infantilització pastoril o al posat de damisel·la de victoriana, i ho fa volgudament, recolzant-se en la minimització personal i literària, i això té molt poc a veure amb el retrat que he intentat de fer al principi d'aquest paper, amb la figura real de Caterina Albert. L'energia i la seguretat que se li endevinen en el gest, que li traspua, la constància i el treball que ha necessitat tot al llarg de tres quarts de segle per a crear una obra sòlida i fer-se una fama inqüestionable, el llenguatge estudiat, la narrativa perspicaç, plena de suggeriments, la temàtica i els personatges de doble fons, sovint brutals i aberrants. On és, realment, la personalitat de Víctor Català? I així acaba aquesta entrevista magnífica, una entrevista fallida amb Víctor Català, però un retrat excepcional de Catalina Albert. La personalitat de Víctor Català, que diu Porcel, és l'obra total que Catalina Albert construeix al llarg de la seva vida, amb els silencis, també, que tan bé va saber interpretar la Maria Aurelia Campmany, com un mosaic fet de múltiples peces que l'escriptora va controlar amb l'energia i seguretat pròpies de l'artista professional que sap que la disposició final de les peces no depèn ja d'ella, sinó de la recepció de l'obra. Una obra completa que Catalina Albert va deixar plantejada com un work in progress que s'havia anat reconfigurant el ritme del temps i d'acord amb la recepció que en cada circumstància històrica, política i cultural es pugui fer d'una obra oberta a la recepció de la crítica i del públic lector. Aquest llegidor, sempre utilitza la paraula llegidor, a qui Víctor Català s'adreça en cadascun dels seus llibres, l'existència del qual calia imperiosament preservar. A construir la seva gran obra, Víctor Català, i assegurar l'existència d'un públic per a la literatura catalana, va dedicar Catalina Albert tota la seva vida d'escriptora conscient, rigorosa i professional. L'èxit de l'empresa sembla ara mateix inqüestionable. Com va ser que Catalina Albert va passar a ser Víctor Català? L'estiu de 1898, Catalina Albert i Paradís va enviar com a mínim un parell d'originals al certamen literari d'Olot. És ben segur, Estava a punt de fer 29 anys, havia publicat poemes amb el pseudònim Virgili de l'Axeal a l'Almanac de l'Esquella de la Torratxa, el 1897, i havia decidit de provar sort en un dels molts certàmens literaris que durant el darrer quart del segle XIX, en el context de la restauració borbònica i amb l'eclosió del catalanisme, havien sortit com a bolets en el territori català. Filla d'una família empordanesa, benestant i de tradició republicana federal, Catalina Albert havia anat de petita a l'escola municipal de l'Escala, d'adolescent havia estat interna durant un any en un col·legi de monges a Girona, on va aprendre francès i piano, però la seva formació cultural, autodidacta, efectivament, s'havia forjat en el context familiar, d'allò més favorable a incentivar l'afició de la noia pel dibuix, la pintura, l'escultura i la música, a més de la literatura. El seu pare, Lluís Albert i Paradeda, advocat, va ser diputat provincial i alcalde de l'Escala, sempre pel Partit Republicà. La mare, Dolors Paradís i Ferrés, provenia d'una família que tenia propietats a l'Escala i a Bellcaire d'Empordà, i com explica la Irene Muñoz, Catalina Albert va rebre suport tant des de la ciutat de la seva àvia materna com del seu avi patern, que li era padrí. Sembla ser que va ser ell, aquest padrí, qui li va regalar la primera caixa de pintures, però van ser els pares qui van contractar un professor de dibuix i pintura que va viure a la casa de l'Escala entre 1883 i 1884, a més de professors de música i, a Barcelona, d'escultura. D'altra banda, els Albert rebien setmanalment, a través del llibreter de Figueres Francesc Preses, les novetats literàries, així com els diaris i revistes a què estaven subscrits i que Catalina tenia al seu abast, publicacions en gran part vinculades a l'eclosió del moviment catalanista en totes les seves ramificacions ideològiques, especialment al republicanisme federalista i a la Unió Catalanista. I, evidentment, tot el context del modernisme. Pel que fa doncs, a la construcció del gust literari de la futura escriptora, a part de la importància que la crítica ha atorgat a la influència de la seva àvia materna i padrina, Caterina Ferrés i Sureda, a qui deu bona part del lèxic de la prosa, la riquesa lingüística i la capacitat de narrar històries, Caterina Albert reconeix especialment l'ascendent de la seva mare, Dolors Paradís, que, diu, escrivia poemes i tocava la guitarra, i de la qual, com escriu amb motiu de la seva mort a Francesc Mateu, el 21 de març de 1933, diu, Caterina Albert, diu, xuclava jo saba, força i energia d'aquesta mare. De la seva intel·ligència, tan desperta i vigilant, va venir generosament el consell. Del seu temperament actiu, l'esperó que removia les meves indecisions ingènites, de la seva ironia tolerant, sens gens de groc, la mesura de quasi totes les coses. Sobretot, però, Caterina Albert degué trobar la mare el suport que, fins al 1890, data de la mort prematura del pare, la parella compartia. El maig de 1888, per tant, 10 anys abans dels Jocs Florals d'Olot, famosos del 1898, el maig de 1888 és quan es produeix la primera aparició pública de Caterina Albert, en el context del certamen literari científic de Figueres, organitzat pel president Menestral, durant les Fires de la Santa Creu, com a reina de la festa, primer de tot. Val la pena aturar-se un moment en aquest detall, ja que aquest certamen, on Lluís Albert ofereix un premi a la poesia, que mejor cante el libre pensamiento, s'inscriu en el marc dels certàmens literaris que, com el de Girona o la Bisbal, estan estretament vinculats a la tendència renovadora de la institució Joc Floralesca liderada pel grup de la Jove Catalunya i reaccionen davant del conservadorisme de la institució barcelonina que l'any 1888, els Jocs Florals de Barcelona, homenatgen la reina regent. I per tant, queda molt clar que hi ha dos bàndols dintre del, en aquests moments, catalanisme, amb l'organització de diferents certàmens alternatius. Caterina Albert va ser nomenada reina de la festa per Josep Roca i Roca, que és un personatge malauradament poc conegut, però que és molt interessant, és un periodista que va seguir d'actor de l'Esquella de la Torratxa, un personatge realment per analitzar d'aquests que hi ha en aquest país i que a vegades també queden silenciats per altres motius que no són especialment els de gènere, però que s'han de treure, jo diria. Però és que la va nomenar reina de la festa en nom de Perles Mestres, que no va poder recollir el premi i havia donat al seu amic els poders de representació que incloïen la tria de la reina. L'anècdota deixa de ser circumstancial a partir del moment que Caterina Albert, rere el pseudònim de Virgili de l'Axial, publicarà les seves primeres poesies en català a l'almanac de l'Esquella de la Torratxa. Setmanari humorístic, barceloní, republicà, editat per Antoni López Berganossi i que dirigia Josep Roca i Roca, un dels membres més rellevants de la Jove Catalunya, com també ho era Àngel Guimerà, d'aquí Víctor Català es declararà entusiasta des del primer moment, o Francesc Mateu, president del jurat qualificador del certamen literari d'Olot, on començarà, de facto, la trajectòria literària de Víctor Català. Per tant, aquesta trajectòria comença ja molt ben pensada, molt ben estructurada per ella mateixa. D'acord, és reina de la festa l'any 1888, però dintre d'un marc ideològic, polític, literari, cultural, etc., que és la que finalment ella utilitzarà per donar-se a conèixer en primer lloc en un lloc tan estrany com l'Esquella de la Torratxa, no? Però em sembla que és interessant de remarcar-ho. Ens trobem, doncs, davant d'una formació d'escriptor estretament vinculada a la tradició més progressista del catalanisme, el republicanisme federal, que a final de segle veurà com una part important dels seus representants o simpatitzants se situa en l'òrbita de la Unió Catalanista i participa en la creació de la branca del o tot o res dins del catalanisme enfront de l'actitud possibilista de la Lliga Nacionalista que es crea el 1901 com a partit polític. És també en aquests sectors on cal situar Miquel Sitjar i Sobrevia, que és metge, bibliòfil, erudit i membre destacat de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, i la seva muller, Josefa Carcassó, matrimoni que va tenir una forta influència sobre Catalina Albert, gràcies al qual va conèixer l'editor, llibreter i antiquari barceloní, Fèlix Clos, que li acabaria fent de representant literari. No ha de sorprendre, doncs, que entre els papers personals de Víctor Català es conservi una nota no datada on, sota l'epígraf de Debo estudiar y hacer, hi aparegui, entre altres coses, leer a Hegel, Schopenhauer, Voltaire, Leopardi. Catalina Albert es formava intel·lectualment en la tradició cultural de l'idealisme alemany, de la il·lustració francesa, de l'escepticisme i el pessimisme romàntics, que la tradició més conservadora del moviment de Renaixença intentarà bandejar de la literatura catalana contemporània i que el modernisme recupera a través de la tradició de Valentí Almirall. D'aquestes fonts en sorgeix la poètica de l'angoixa, de la inquietud, de la turbulència i del dolor que caracteritza la literatura de Víctor Català. Quan Catalina Albert va presentar el poema El llibre nou i el monòleg La infanticida al certamen d'Olot, el 1898, probablement ho va fer amb el suport tant de la família com dels amics i amb el convenciment que el jurat, presidit per Francesc Mateu, d'aquest grup, li seria favorable, tal com efectivament va succeir, ja que per majoria aquest jurat va remarcar la qualitat literària i la força d'una literatura exasperadament realista. El que segurament no podien preveure ni l'escriptora ni els seus mentors literaris és la reacció dels sectors tradicionalistes i catòlics de la societat olotina davant d'un text de la potència de la infanticida, titllat d'immoral, sobretot a partir del moment en què va conèixer que l'autora era una dona i una dona jove. Les conseqüències d'aquesta reacció i de la polèmica i l'escàndol posteriors són conegudes de tothom. La mateixa escriptora les va resumir en una entrevista que el poeta Tomàs Garcés li va fer l'agost de 1926 a la Revista de Catalunya. I diu així Víctor Català, diu: em proposava de no descobrir mai la meva personalitat. A Olot vaig haver de trencar la consigna, però. Vaig enviar a un certamen que es celebrà en aquella ciutat un monòleg i fou premiat. Hi hagué unes discussions fantàstiques, es veu, sobre qui era l'autor del treball. Sembla que es tractava d'un monòleg atrevit. Jo no me n'adonava. Quan van saber que l'autor era una dona, l'escàndol va ser més gros. No trobaven correcte que jo contés la història d'un infanticidi. I no obstant, i aquí és la frase que anem repetint constantment i que em sembla que val la pena de continuar repetint, i no obstant, diu, és que pot tenir límits l'obra de l'artista? No crec que unes normes morals puguin frenar-la. Crec elemental advocar per la independència de l'art. Gràcies a aquesta independència, diu, he pogut ser fidel a la meva vocació, que tothom hauria volgut intervenir. No reconec altra norma que la del bon gust ni altra immoralitat que la de la inutilitat. L'obra mal feta és, per això mateix, l'obra immoral. Per tal de preservar la seva independència artística, Catalina Albert va decidir que no publicaria cap obra amb el seu nom i va adoptar el pseudònim Víctor Català, amb el qual va signar tota la seva obra de creació, per bé que el vel sobre la seva identitat es comencés a descórrer poc després de l'aparició de Drames Rurals el 1902. De fet, va ser durant molt poc temps que no se sabia que la identitat de l'escriptora era femenina i no pas masculina. Van ser, podríem dir, mesos. El que passa és que ella va decidir que Víctor Català era l'escut que li permetia, o la màscara que li permetia, preservar la seva independència artística. Aquesta idea que trobàvem també en relació amb George Sand o amb George Eliot. Víctor Català, per tant, aquest constructe, jo crec que l'hem d'entendre, i d'aquí el nom de la càtedra Víctor Català, d'Estudis sobre el Modernisme, com un gest d'artista, deliberat. Víctor Català és, doncs, el nom que l'escriptora va mantenir fins al final de la seva trajectòria literària i que li va servir per construir-se una identitat paral·lela i oposada a la identitat de Catalina Albert. És interessant veure com es configura aquesta doble identitat. I quan dic de Catalina Albert, vull dir que és una altra màscara que es crea. La màscara Catalina Albert segurament tenia moltes altres noms, Catalina Albert. La senyora Albert, per alguns, la Catalina, per uns altres. Tenia moltes funcions i, per tant, però aquí ella es crea també una altra màscara, que és la que hem comentat, la que hem comentat abans. És interessant per això veure com es configura aquesta doble identitat i quina imatge de l'artista-escriptor reflecteix el pseudònim. Una imatge, val a dir-ho, que Catalina Albert mai no va admetre com a pròpia i que, en canvi, va utilitzar amb intel·ligència i ironia per tal de preservar la seva privacitat. De fet, Catalina Albert, per damunt de qualsevol altra cosa, és la constructora de la figura i de la veu de Víctor Català, a través de la qual vincula tota la seva obra literària. Per això, quan Francesc Mateu, el juliol de 1913, li demana que li enviï unes notes biogràfiques per incloure en la presentació del primer opuscle dels dos que l'editor li va dedicar a Víctor Català en la col·lecció Lectura Popular, l'escriptora posa en funcionament el mecanisme que no va abandonar mai i que segurament per la seva mateixa simplicitat no resulta gaire fàcil d'explicar, el recurs del trompa-l'ell. Diu Víctor Català, notes biogràfiques, li demana Mateu, que vaig néixer a l'Escala, que m'agradà escriure des de molt joveneta, que vaig formar-me a la Bona de Déu, ja heu vist que la Bona de Déu no s'havia pas format, deixant parlar a l'instint lliurement, sense mestres ni apriorismes de cap mena, per lo que no som ni pretenc ser res més que un amateur i que m'agrada l'honrada claredat de sentiment, concepte i expressió del poble, dels clàssics i dels místics. Això és tot el que sé de mi. Quan Catalina Albert va escriure aquestes paraules sobre Víctor Català, ja tothom sabia qui hi havia a darrere del pseudònim. I tanmateix, no només el ratifica, sinó que l'embolcalla amb alguns dels atributs que serien propis de la imatge pública de Catalina Albert. Una construcció literària, aquesta imatge de Catalina Albert, tant o més potent que la màscara de Víctor Català. I amb això recomano la lectura d'una part de l'epistolari editat ja per la Irene Muñoz, en què es treure la imatge de Catalina Albert d'aquest epistolari és tan suggeridor i excitant com analitzar Víctor Català, perquè és molt tal com es presenta davant del jove Baltasar Porcel. D'aquesta manera, la imatge d'escriptor amateur, naïf, marginal en relació amb els moviments i les capelletes literàries i poc interessat en la projecció social de l'intel·lectual que se'n desprèn, té ben poc a veure amb la realitat que traspua de l'ambició de l'escriptora i del procés de construcció de l'obra literària, tant com del control estricte a què la sotmet, sobretot pel que respecta al públic al qual va dirigida. Així, el nom Víctor Català, més enllà de la màscara que protegeix una dona escriptora a final del segle XIX, representa un model d'artista i alhora un punt de vista. Pel que fa al model d'artista, la construcció Víctor Català se situa en la tradició de l'intel·lectual modernista, caracteritzat per la independència ideològica, per ser el despert entre adormits i per la seva vocació de guia i de desvetllador, sacsejador de consciències, caminant solitari i silenciós enmig de la multitud sorollosa, i n'adapta alguna de les seves màscares més conegudes. En el pròleg a Drames Rurals, per exemple, Víctor Català es presenta com un, diu, pobre pelegrí de la terra aspra, que du sobre la túnica la pols dels vierans, dormits en les penúries suaiades, i que palpa amb la guaspa del bordó tot el que troba en terra recollint pedruscalls i flors boscanes per ensenyar-ho als homes, així que és el poblat. Una imatge que es correspon del tot amb la dels caminants de la terra de Santiago Rusiñol, empesos per una força desconeguda cap a l'exploració de si mateix i del món, d'allò misteriós i inefable que, per la seva banda, Joan Maragall reflecteix a través de poemes com Excelsior o L'Oda Infinita, i que Caterina Albert s'havia proposat expressar amb el poema Lo llibre nou, premiat, pobret, també, el certamen literari d'Olot, i ningú no li va fer cas perquè al costat de la infanticida doncs ja va passar desapercebut, però és un poema d'aquest tipus. Víctor Català empra la defensa d'aquells pedruscalls i flors boscanes a partir dels mateixos arguments que Raimon Casellas havia exposat en nom del verisme i que l'escriptora bateja amb el nom de sinceritat en una carta a Francesc Mateu, en resposta a la que el poeta i editor, president del jurat, que havia premiat la infanticida i el llibre nou, li havia enviat arrel de la publicació de Drames Rurals per tal de comprovar la seva sospita que la veu narrativa del controvertit llibre corresponia a la mateixa autora que havien premiat el 1898 a Olot. I diu així Víctor Català: cada un veu com veu i sent com sent. I si a més és sincer, procura traduir el que ha vist i sentit amb la major fidelitat possible. Això és el que he fet jo. I tal volta, per haver començat a estimar l'art pels seus aspectes plàstics, m'agrada el relleu en tot i em sembla que mai n'adono prou a les sensacions que tradueixo. En tot no sóc sistemàtic, ni m'agrada guaitar la vida al través del cristall de cap escola, que me la podria fer veure d'un color determinat i uniforme. M'agrada veure-la, millor o pitjor, però amb uns ulls nusos de prejudicis. Des de la seva primera aparició pública, tal com exposa el prec que encapçala Drames Rurals, Víctor Català es proposa explorar els camins de la vida i aplegar-ne uns pedruscalls de formes anguloses i endurides, imperiables a través dels segles, per oferir-los a un públic que no es correspon de cap manera amb aquella escaienta de misèria ciutadana a qui s'adreça irònicament la veu narrativa. De fet, Víctor Català, com havia fet George Eliot amb l'assaig Silly Novels by Lady Novelists del 1856, es negarà una i altra vegada a escriure per aquest públic femení i defugirà sempre la identificació amb les escriptores de les revistes especialitzades en literatura femenina com Or i Grana i Feminal. Fa estona que m'estan dient que ja m'he passat, per tant, jo crec que amb aquesta presentació de veure com Víctor, per què Víctor Català és el nom que tria Catalina Albert en un moment determinat i sobretot per què aquest nom el manté després com un gest d'artista vinculat amb la idea que he comentat abans a propòsit de l'acte deliberat de decidir un nom, en aquest cas un nom de ploma, és el que ens permet de posar damunt de la taula la quantitat de problemes, de temes, que ens permet l'anàlisi d'una cosa que aparentment és tan simple com canviar un nom. I no només des de la perspectiva de dir, doncs va, a partir d'ara parlem només de Catalina Albert. No, jo penso que hem de posar damunt de la taula totes les raons que les escriptores tenen. Perquè, fixeu-vos en una cosa, no ens estem plantejant de començar a canviar els noms dels escriptors. Només ens estem plantejant de canviar el nom de les escriptores. Bé, jo només volia presentar aquesta qüestió i sobretot la complexitat del que hi ha al darrere de Víctor Català i sobretot també la voluntat seva ferma de construir-se com a artista abans de donar la paraula a la Neus Real, que parlarà de totes aquestes qüestions d'una manera molt més sistemàtica i, en fi, sembla que anem bé de temps. Moltes gràcies. Sí.